Montserrat Alves per aquesta setmana comunicar-li aquest darrer tràmit de la instrucció. Arribam amb aquest punt a les 10 i 4 minuts. Que passeu molt bona nit.
Més informació a ib3notícies.com.
A IB3 Ràdio, ara comença Diorama, un altaveu del moviment musical i contracultural a les Balears, amb Mònica Borràs.
Hola a tots, com esteu? Bon vespre, són les 10 i 5 minuts. Vos saludam com cada vespre en directe en aquesta sintonia del Diorama que vos acompanya en directe, com vos deim, fins a les 11 de la nit. Avui amb Joan Jiménez i també amb molts de convidats que passaran també pels nostres micròfons. Començarem parlant de quant de grups s'han presentat enguany a la convocatòria del concurs de pop-rock que se va tancar ahir i també conversarem sobre una exposició que podeu visitar durant tot l'estiu en el castell de Bellver de Palma, dedicada a l'arquitecte i urbanista Josep Ferragut Pou, José Ferragut Pou, que és responsable d'edificis i de llocs emblemàtics de Mallorca, com ara l'edifici de Gesa o també l'església de la Porciúncula o de Sant Agustí a Palma. També vos parlarem d'altres propostes, com el Festival de Jazz de Sa Pobla, que va començar la setmana passada i que demà vos ofereix i vos presenta també la proposta de Kenny Barron i el seu trio, un músic que és tot un emblema, un pianista de jazz, que a més celebra el seu 80 aniversari damunt els escenaris i també a les nostres illes. I parlarem també amb altres artistes que tenen actuacions previstes per aquest mes d'agost, que comença demà, com Clara Ingold and the Silver Pickles, i també farem referència en aquesta proposta de street art que convoca la proposta de, com us deim, de Ciutadella Antiga, que reuneix a diferents artistes amb intervencions urbanes precisament en el casc antic. I avui li desitjarem també molt bon estiu al nostre col·laborador Joan Fran Ballesteros, que cada dilluns mos ha parlat durant tota la temporada de propostes de màrqueting adreçades també a músics. I de tot això comença just ara a Diorama, quan són les 10 i 7 minuts.
Diorama, un programa amb els músics i artistes de les Balears, a IB3 Ràdio.
Així sonen Vilo, els guanyadors del concurs de pop-rock de l'edició de 2022. Enguany és la quarta edició d'aquesta etapa renovada. La primera, enmig de la pandèmia, la va guanyar Sofia, l'any següent Amulet, i l'any passat varen ser els de Vilo. Enguany, com vos dèiem, ahir mateix se va tancar a les 12 del vespre el termini per presentar les sol·licituds per participar en aquest concurs de pop-rock. I avui mateix li han demanat a en Juan Antonio Forés, a en Pincho, que mos digués com ha anat aquesta selecció, si s'han presentat molt de grups, i també un poc quina és la seva procedència i també quins són els estils musicals que imperen. I això és el que mos ha explicat.
Hola, Mònica. Pues una vez cerrado el periodo de inscripción, al final se han recibido 100 inscripciones de solistas y bandas de Baleares. Y ahora ya le toca el turno al jurado, a los cuatro miembros del jurado elegidos este año, que van a ser los que tendrán que elegir entre todas esas opciones cuáles son los 16 semifinalistas del concurso de este año 2023. Entre las inscripciones recibidas, la mayoría son de Mallorca, como es lógico, pero también hemos tenido este año de otras islas, con dos grupos de Menorca y cuatro de Ibiza. En cuanto a estilos, pues predomina, como otros años, el estilo más pop rock, pop y todas sus variantes. Que de los 100, de las 100 inscripciones son 55, más de la mitad. Luego tenemos la parte más heavy, más metalera, incluso con grupos más punk, de los que hemos recibido 24 inscripciones. Y por último, tenemos el apartado ya de más variado, que va desde la canción de autor, el jazz, el funk y la música urbana, que este año hay representación de grupos de rap y de hip hop dentro de esta categoría. Y poco más que destacar como curiosidad, dentro de los distintos estilos e idiomas, pues se ha recibido una propuesta de una cantante de música brasileira y bossa nova en portugués, como cosa diferencial. A partir de ahora, ya a la espera de saber cuáles serán los 16 afortunados semifinalistas que tendrán que presentar sus propuestas en directo en las semifinales del concurso. Hasta luego.
Idò, moltes gràcies a en Juan Antonio Forés, a en Pincho, que és assessor musical de l'àrea de cultura de l'Ajuntament de Palma, que és qui coordina tota l'organització del concurs de pop-rock. Com dèiem, ara quatre membres del jurat hauran d'escoltar aquestes dues cançons per banda que s'han presentat al concurs per seleccionar els 16 semifinalistes que actuaran a mitjans setembre i que duran també a la final prevista per dia 30 de setembre a ses voltes. Per tant, tenim ara totes mes d'agost per estar pendents també d'aquesta resolució dels membres del jurat.
Diorama, a IB3 Ràdio.
I a les 10 i 12 minuts saludant també a la nostra convidada, que és ja en nosaltres, a l'estudi, és na Judit Vega, que ha passat també a estar col·laboradora d'Entre avui i demà, que avui han tancat també la temporada, i han volgut que quedàs perquè també, a més de cantaire i de directora també de Sonet, a les nostres illes, ha estat també i ets la comissària d'una exposició molt interessant que se pot visitar durant tot l'estiu, en principi fins al setembre, però probablement s'aconseguirà també estirar un poc més aquestes dates per la importància que té aquesta mostra dedicada a una persona que va morir bastant jove, podríem dir, que va ser l'arquitecte i urbanista José Ferragut Pou, a qui ara en Judit me deia que tothom li deia amb molt de respecte don Pep. Judit, molt bon vespre, benvinguda.
Molt bon vespre.
No sé de on treus els temps, on compres el rellotge que te dona per tantes coses.
Sabes que mi frase de cabecera es el tiempo es de quien lo gestiona.
Pues tu fas molt bé. Judit, és una mostra de justícia. Molta de gent no coneix la figura professional, però tampoc la persona que hi havia al darrere d'aquest arquitecte que va, en certa manera, modelar la Palma que coneixem. No només la porciúncula, siglesi també de Sant Agustí a Palma, sinó Jaume III, per exemple, també, a més d'altres que tu ara mos destacaràs, no?
Sí, yo lo llamo la memoria robada. De hecho, la última ponencia que hice la titulé así. Porque es algo que se os ha robado a todos. No lo conocéis porque nadie ha hablado de él. Durante mucho tiempo, algunos empezaron a hablar, Carlos Garrido en algunos artículos, luego su sobrino se empeñó en hacer un libro y luchó hasta conseguir hacerlo. Y bueno, y ahora ya vamos saliendo más personas, pero sigue sin darse el lugar que le corresponde a Ferragut. Se ha hablado más de su muerte que no de su obra, y ahora ya toca dejar de lado esa muerte que no podemos redimir ya, no podemos castigar a los culpables porque ya todo el mundo se ha muerto. Entonces lo que hay que hacer es hablar de él, ¿no? Porque como bien dices, es que está en cada ángulo de no solamente de Palma, sino está en otras islas, está en Menorca.
¿Qué llama Menorca seu, por ejemplo?
Pues en Menorca, en Mahón, está, bueno, allí estaba el poblado de Gesa, que también lo hizo, como el de la Ucanada, y en el puerto, pues ese muro con olas que veis nada más llegar allí en el puerto de Mahón, pues eso también es obra de Ferragut. También hay casas, hay chalets, también en Ibiza, pero también en Valencia, en Madrid, comenzó una iglesia en México, hizo proyectos para Puerto Rico. Y claro, la vida se quedó truncada con ese asesinato cuando él tenía solamente 56 años.
Ara que ja ho has dit, va ser una cosa un poc en circumstàncies estranyes, no?
Es algo que hay que mencionar, y de hecho en la exposición no puedo obviarlo. Si ha habido un silencio de tantos años, ha tenido que haber un motivo, ¿no? Y bueno, dieron una explicación de esa muerte, que cuando esto era un erial, cuando estaba el franquismo, él era una persona incómoda porque decía las cosas y las repetía y las escribía, y la misma carta se la mandaba a 20 personas para decir no se puede construir ahí porque eso tiene que ser una zona verde o cosas así. Pues era una persona que incomodaba, y con la disculpa esta de que era invertido, dijeron, pues un escándalo, la noticia de muerte salió en El Caso, que era un periódico muy truculento en aquella época, en el ABC, y entonces pues se intentó no solo matarlo, sino dañar su imagen. Y bueno, al final aquellas personas que detuvieron las tuvieron que soltar por falta de pruebas, nunca hubo un juicio, y bueno, no se entiende por qué, pero al final todo el mundo se calló, y ahora ya estamos en una época que hay que rescatarlo y que la gente sepa que su colegio, el colegio de San Francisco, lo hizo él, o el colegio de Santañí lo hizo él, o el de la Porciúncula, o que hizo la plaza del monumento al Beato Ramon Llull, o que hizo pues tantísimas iglesias, que renovó el camarín de la Virgen de Lluc, el Calvari, sitios tan conocidos, Menestralia, la Torre Cañamel, que hizo el plan urbanístico de Pollensa, de Alcudia, que gracias a él se conservan las murallas, no sé. Es tanto, imagínate que hizo en tan poquitos años, hizo más de 2.000 proyectos. Que ja se dice pronto, yo no conozco ningún arquitecto que haya hecho tantos proyectos.
I tu, Judit, com has arribat a interessar-te tant i també a comissariar aquesta exposició que recull? Ara també mos diràs tot el que has pogut compilar.
Sí. Mira, a veces las casualidades. En un cumpleaños, pues yo llegué, había una silla vacía, dice, Judit, siéntate aquí. Pues el chico que estaba al lado, nos presentamos, no conocía de nada. Tal, tú también estás en la universidad. No, yo soy arquitecto. Empezamos a hablar, toda la noche hablando, y digo, es que me chifla la arquitectura, lo que más me gusta de la historia del arte. Y me dijo, pues tienes que ir a ver la Porciúncula, que es de un arquitecto que no conoce nadie. Y claro, entré en aquel espacio en un verano con todas las cristaleras iluminadas, con el silencio que hay allí dentro, y me conmovió y quise saber más. Y claro, el descubrir que no había nada que descubrir porque no había casi nada sobre él, digo, pero ¿cómo puede ser este hombre? Y claro, empezás a preguntar. Creo que lo más bonito que he hecho ha sido recoger a toda velocidad el testimonio de las personas que lo conocieron y que quedan. Y algunas se han muerto, en estos dos últimos años se han muerto tres. Pues escucharles, grabarles, hacer fotos, pedirles sus recuerdos, que han tenido la generosidad de compartir conmigo, porque ese es el digamos que ese es un patrimonio, o sea, ese recuerdo de quienes hablaron con él y me fueron contando todas las cosas, como ellos vieron que habían pasado y tal. Y bueno, pues después con otro amigo, profesor de la UIB, Antonio Fernández Coca, pues un día quedé a tomar un café y estaba con un profesor de la Rovira y Virgili, y me dice, ostras, qué chula esta historia, yo di cuenta y tal, pero qué chula esta historia, pero qué bonito, y vaya arquitecto, tienes que hacer una tesis. Digo, pero si yo estoy cansada de estudiar toda la vida, yo voy a escribir un libro. No, que hagas una tesis, que yo te la dirijo. Y de ahí pues salió esa tesis que espero presentar en septiembre, y toda la tesis en resumen es la exposición misma, ¿no? Ahí está todo lo que estuve investigando. Son 9 paneles y después hay 5 vitrinas. Hay más de 130 documentos originales que en los archivos me dicen, Judith, es que creo que eres la primera que se lo ha leído desde que lo escribieron. Y lo bonito es ver los originales, porque no son fotocopias, yeah. Es mejor. Hay objetos que me he traído de diferentes sitios, de Yuc, por ejemplo, de la Porciúncula. Está su cámara con la que hacía películas, porque él también hacía películas de cine, también hacía fotografías, o sea, objetos de él. Y bueno, creo que y dibujos originales, planos, fotografías de la construcción de diferentes edificios, y creo que os va a gustar mucho.
I d'aquesta mostra se va obrir ja fa un parell de mesos.
En febrero,
en febrer,
sí.
Està al Castell de Bellva. Romandrà oberta durant tot l'estiu, probablement s'estiri un poc més.
Hemos solicitado ya para prolongarla, sí. Y lo de inaugurarla en febrero es que yo iba contra el tiempo, ¿no? Y a mí lo que más me interesaba era que se hiciera un reconocimiento tanto de Ferragut. Yo digo que yo no pinto, yo no quiero mérito de nada, yo soy solamente la mediadora entre este fabuloso equipo del estudio de Ferragut y él, para que os llegue a vosotros, que tenéis derecho a conocer a vuestro patrimonio, os pertenece a todos los de aquí. Y claro, esta gente tiene 96 años, 98 años, David Torres cumplió 100 años en enero, y lo único que yo quería era que toda esta gente viera algo, se vieran allí, y entonces pues ver la sonrisa de David viendo su foto allí colgada, Castaldo, etcétera, ese era el objetivo, que cuanto más pudieran verla, que no se vayan de aquí sin tener un aplauso que se lo merecen.
Idò, tu també vols divulgar un poc tota aquesta feina, aquesta modernitat que va dur a Mallorca, en certa manera, abans del boom, turístic, sí. No? Tu què destacaries, a més? Perquè, per exemple, l'edifici de Gesa és tal vegada el més polèmic, no? Un que la gent més coneix, o ha opinat, o m'agrada o no m'agrada. Quin valor trobes que té perquè s'hagi de mantenir?
Cuando yo empecé a estudiar Historia del Arte, pues en un ejercicio con el profesor, dice, a ver, ¿usted qué le parece? Dice, bueno, no me gusta. Usted no está aquí para decir si me gusta o no me gusta, está para analizar y entenderlo, ¿no? Y yo cada vez que le explico a la gente el edificio de Gesa, dicen, es que así, según lo cuentas tú, lo veo de otra manera, ¿no? Es un edificio de Estados Unidos, copiado o inspirado en la Leverhaus, que es la arquitectura que después hizo también Mies van der Rohe con el Seagram, todos esos rascacielos de cristal, que aquí tenía que ser más alto, pero el ayuntamiento no le dio permiso. Entonces tienes de repente, en plena isla de Mallorca, que no era la Mallorca de hoy, era una Mallorca que empezaba a surgir, a cambiar con ese turismo, y te encuentras un edificio americano, pues aquí, gracias a ese edificio, por fin se urbanizó un lugar que estaba abandonadísimo y que nadie le conseguía echar la mano, que era Camprentoni. Eso lo pone en la memoria. Por fin veremos urbanizado y sacaremos las viejas fábricas que estaban en plena ciudad, con lo que contamina, y esta será la entrada principal de Palma, y ahora es la entrada principal de Palma, ¿no? Es un edificio de cristal con colores tostados, porque tostada es la tierra, la arena, la piedra de aquí, ¿no? El marés. Y además fue tan delicado que en vez de ponerlo a lo largo, o sea, que se viera más la cara larga, se puso el ancho para que se viera poquito y nada más dar la curva, veas la catedral, o sea que no molesta para nada. Lo que pasa es que nos enseñan a odiar los edificios por otros motivos, que si nos renta, que si aquí se podrían hacer casas y tal, y si se destruye ese edificio, pues destruís una parte importante de la historia, y al final si el patrimonio es eso, como no lo difundas, como la gente no lo conozca, tú no puedes conservar algo que no conoces, porque necesitas amarlo primero, conocerlo y amarlo, y entonces así estarás en grado de protegerlo. Y Cogesa creo que es eso. Y de Ferragut lo que destacaría muchísimo, bueno, es una persona que ahora ha venido a ver gente de Tarragona, de Viana do Castelo, arquitectos han venido a ver la exposición ya, ya me la han pedido, a ver si la podemos llevar a otro sitio, a la península, y o sea que ellos están apreciando, ¿no? Y una cosa que me parece muy importante es que él quería seguir también con lo propio de aquí, con los materiales de aquí, con la tradición arquitectónica de aquí, y a la vez pues conjugarlo con los nuevos materiales, el hormigón, las nuevas formas. Es decir, que él cuidó la arquitectura tradicional y a la vez pues esas cosas que veía, pues, decía, ¿cómo podría saber todo este hombre estando en Mallorca en la época del franquismo, que en la tele no salía esto, porque aparte ellos a este tipo de arquitectos del movimiento moderno los tachaban de rojos y no les gustaba? Y luego descubrí, viendo las cartas y las facturas, que estaba suscrito a todas las revistas que había en Alemania, en Italia, en Francia, en Estados Unidos. Entonces él se trajo esa modernidad aquí. Creo que son las dos cosas. Y también destaca el amor que le tenía a Mallorca. Todo el mundo me dice, si hubiera sido alemán, seguramente lo conocía todo el mundo, però a vegades no som profetes de nostra terra.
I doncs una molt bona oportunitat de descobrir, si no el coneixeu, i d'aprofundir com li va passar també a Judit, arran d'una conversa casual, sí. Xerrant, i en el final, al setembre, presentarà una tesi, que és pràcticament, com us ha dit, tot el material de l'exposició, sí. Que se podrà veure encara un parell de mesos en el castell de Bellver de Palma, que inclou documents originals en unes vitrines i també aquesta motivació perquè llavors tots facem una recerca i a partir de tal vegada la publicació de la teva obra podrem també aprofundir en tot això que tu has documentat i que no constava. Per tant, de justícia també reconèixer la feina de José Ferragut Pou, aquest arquitecte i urbanista que va canviar en certa manera imatges, a fesomia també que tenim no només de Mallorca, sinó també de les altres illes i altres llocs de la península. Judit Vega està molt amable de quedar avui en el diorama també per parlar d'aquesta mostra.
Encantada.
Que ja sabeu que és una de les seves passions, com també la música, i sí. Aviat teniu també una actuació,
un concert.
No? Un concert.
Sí.
Quan serà,
divendres.
Si el vols? Aquest divendres a on?
A Lluc Major.
Molt bé, es Palma Gospel Singers.
Aquest és per el càncer.
Ah, molt bé.
Càncer,
clar, per l'associació de
la
lluita
contra
el càncer. Per tant, també altruista, o sigui que completa, ho té tot.
Tenemos más cosas de las que necesitamos y hay que revertir en los demás pues las cosas que nosotros tenemos. Es la única riqueza que vale.
I doncs, Judit Vega, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que passeu molt bon estiu i moltes gràcies per tota aquesta feina que has fet de recuperació i divulgació de la figura de José Ferragut.
Gràcies,
bona nit.
IB3 Ràdio és esport. IB3 dona una mà a l'Associació per la Mà Viva. La manca de responsabilitat humana contamina els mars i les seves espècies. El seu objectiu és vetllar per la salut de la nostra mà, netejar, conscienciar i educar els ciutadans. No llencis plàstics a la mà, no embrutis, neteja. Més informació per lamarviva.com. IB3, tots donam una mà a l'Associació per la Mà Viva.
A l'estiu et convidam a refrescar-te amb la ràdio pública. Cada dia a les 10 del vespre a IB3 Ràdio podràs escoltar podcasts de temàtica ben variada seguits de musicals amb els que alleugerir la calor. Els vespres de dilluns a divendres a la fresca. A partir de les 10.
Ha arribat el moment, Marta Sampa.
Sí.
Han fet hype des d'avui de matí. Han d'anunciar una cosa plegades, i és que el número 5 de rànquing KTP, un dels tenistes més mediàtics del món, Stefanos Tsitsipas, passarà avui per aquestes postres.
So Mallorca has a special place in my heart. I love coming back here.
Esports 3, el programa poliesportiu d'IB3 Ràdio.
Molt bé, bona sort, gràcies.
Oh, bona sort, gràcies, monja encimada, que bé, jo crec que tornarà l'any que ve.
De dilluns a divendres a la una del migdia.
A Diorama, el clàssic.
Així sona el piano de Kenny Barron, que és l'artista que demà oferirà el segon concert d'aquesta 29a edició del Mallorca Jazz Sa Pobla, el que a tots li deim el Festival de Jazz de Sa Pobla, que ja vos podeu imaginar la resistència que tenen d'aguantar 29 anys. La seva programació i el primer concert, com vos deim, va ser dimecres de la setmana passada amb Shakura Saida, i demà tindrà lloc la segona una actuació de la mà de Kenny Barron i el seu trio. Com us han dit, és un artista, un emblema també del món del jazz. Amb el seu piano també celebra els 80 anys. En aquesta ocasió també ha pujat damunt els escenaris. El que hem fet ha estat conversar amb en Pep Zero, que és el programador d'aquest festival de jazz de Sa Pobla, i li hem demanat un poc com ha anat sa feina, si han pogut programar tot allò que han volgut, i això, més o manco, és el que mos comentava, sobretot per començar, sobre l'estrena del concert inaugural amb Shakura Saida.
Bon vespre, sí, molt bé. El començament de l'edició d'enguany amb Shakura Saida ha sigut un encert. Una cantant de blues soul amb molta elegància, amb un autèntic magnetisme que feu ballar i gaudir tots els presents. Una presència imponent. El pressupost fa anys que és el mateix. Tocant amb els peus al terra, sabem fins on podem arribar. L'Ajuntament de Sa Pobla fa un gran esforç pressupostari. Per fer la programació, sabem els gustos que ens agrada programar, de tenir la sort de que coincideixin les dates amb les gires dels artistes que ens agrada.
Pep Zero mos va explicant també que amb aquest pressupost relativament limitat miren de fer tot el que poden. Enguany hi haurà aquestes actuacions, també Mary Halvorson, Amaryllis Sextet, Gillespie Big Band, Pere Bujosa Trio i Joel Fass Ensemble, a més de moltes altres activitats paral·leles. Una d'elles, la que més volen destacar, és també un homenatge que retran a Toni Miranda. Però el que li han demanat també en Pet Zero són els plats forts d'aquest cartell d'enguany, perquè la veritat és que hi ha també artistes internacionals, però afortunadament també de locals.
Els caps de cartell podrien ser els grups internacionals, Shakura Saida, Kenny Barron, Mary Halvorson, però destacaria la important presència de músic de l'illa, perquè tant el trio d'en Pere Bujosa com les big bands, la que dirigeix en Toni Miranda, com la We All Fuzz Ensemble, demostraran una qualitat admirable. Toni Miranda és un dels nostres. Des de, crec, fa, no sé, de 2003, ja va ser programat el Festival de Jazz de Sa Pobla. Després sempre ha tingut relació amb Sa Pobla, amb el concert pedagògic, masterclass, seminaris, programat en distintes formacions, en el festival. Sempre han tingut, sempre que han tingut que menester-lo, ha contestat, ha respost, no? A més, també per la seva contribució al gènere jazzístic arreu de l'illa, on desenvolupa una tasca important, transmetent l'experiència i passió per la música jazz.
És en Pat Zero, un dels coordinadors del Festival de Jazz de Sa Pobla, parlant ara de la figura de Toni Miranda, que rebrà enguany el Premi Festival Mallorca Jazz Sa Pobla 2023 i que, a més, oferirà un concert de celebració que serà aquest dijous que ve, dia 3, a les 8:30, en el Centre Cultural de Sa Congregació. Però, a més, hi haurà moltes altres propostes. A més d'aquest homenatge, hi ha una sèrie de trobades paral·leles també a sa música en directe, que ara mos destaca també en Pet Zero.
Podem destacar el seminari Traveling School, que enguany farà 18 anys de la seva programació dins les activitats del festival. Aquest any proposem una nova iniciativa, una confluència entre els professors que van iniciar el projecte i els alumnes que ara són professors. Un taller intensiu d'improvisació enfocat a petits grups.
I aquesta és una de les alternatives i complements, però n'hi ha més, una exposició de fotografies que compila els millors moments dels darrers anys, una feina de Joana Crespí, com us comenta també en Pep.
També programem una exposició de fotografies al Parc de Can Cirera Prim, la titulam, me l'anomenam Regalo la meva mirada. És una mostra que reuneix els treballs fotogràfics que ha realitzat la caçadora d'imatges Joana Crespí durant aquests anys al Festival de Jazz de Sa Pobla. Seran fotos postals. Les podran contemplar, seleccionar, escollir i la preferida podran endur-se a casa. Pretenem que les activitats d'enguany tinguin repercussions en l'atenció social per a la nostra població. Per això aplicam el compromís de que la recaptació dels diferents concerts es destinin a l'Associació Llar de Memòria, una entitat sense ànim de lucre que té com a finalitat treballar amb les famílies i els malalts d'Alzheimer i altres demències.
Vos parlem d'aquest festival de jazz de Sa Pobla que ja ha començat i que ofereix els seus concerts al llarg de tot aquest mes d'agost. Aquest dijous, com vos deim, bé, demà l'actuació de Kenny Barron, dijous Toni Miranda, però queden encara també altres actuacions que podeu consultar també a la plana web de l'Ajuntament de Sa Pobla, que és sapobla.cat. Allà trobareu també tota aquesta informació. En Pep mos dona també quatre consells per a aquells que tingueu ja entrades per anar en els següents concerts i també està molt content i molt satisfet de la fidelitat dels seus seguidors.
Consells, volem recordar que el concert és a les 22 hores al Parc de Can Cirera Prim, amb entrada al carrer Fredins, carrer Comerç, i recomanar venir 30 minuts abans de l'inici per acomodar-se al pati de butaques, al recinte hi haurà servei de begudes. Finalment, agrair a les quasi 200 persones que han adquirit el abonament a cegues dels 5 concerts, quasi sense saber el cartell que presentaríem enguany. Gràcies.
És una feina gens fàcil de fer amb un pressupost limitat, aconseguir dur grans estrelles del món del jazz internacionals, nacionals i també locals. I d'aquesta és la 29a edició d'aquest festival, un clàssic també en la escena mallorquina, Mallorca Jazz Sa Pobla 2023. Mos aturam ara per parlar-vos també d'altres propostes que també tindran lloc durant aquest mes d'agost.
Diorama, una jam session de sons i paraules. A IB3 Ràdio, amb Mònica Borràs.
love drama.
Drama queen, I am the drama queen.
Aquesta és la Clara Ingalls, sempre tan divertida, però a la vegada també amb la qualitat musical requerida que també mantenen els membres de la banda que l'acompanya, els Silver Pickles, que han programat un concert a un lloc molt especial per d'aquí res, dues setmanes, per dissabte 12 d'agost. A més, hi haurà també DJs i la música d'aquesta banda tan potent i tan bona, amb en Puter, en el contrabaix, en Mané Capilla, a la bateria, i en Juanmi Bosch, a la guitarra. Anem a escoltant a Clara quan mos convida, mos explica on serà, què hi haurà en aquesta trobada de dia 12 d'agost.
Hola, Mònica, Radio Jens. Som la Clara Ingold, de Clara Ingold and the Silver Pickles, que toquem dia 12 d'agost al Frontón de Sineu, que si no coneixeu aquest espai és increïble, molt allunyat de les platges, però serà el dia 12 d'agost, que són les llàgrimes de Sant Llorenç, i des d'allà se veuran molt bé. Tocam nosaltres, també pinja Cocarro i Social Club DJ, i després na Rosemary DJ, que és el meu alter ego, és a dir, mos estem muntant una festa guapa, a un lloc espectacular, i serà de 8 a 12, així que jo crec que heu de venir. Estau obligats, obligades, venir-se. Una abraçada a tothom.
Puta, ets un puta per deixar-me. Ets un puta per deixar-ho.
I esperant també que presentin nous temes en aquesta actuació de dia 12 d'agost, Clara Ingold and the Silver Pickles, que a més també els hi han demanat quines feines tenen entre mans, si hi ha vídeos en marxa, la gravació de noves cançons o quins projectes tenen per aquest estiu, i així mos explicaven a Clara Ingold.
Doncs ara, Mònica, amb la banda estem... Tenim una sèrie de temes per treure, però com us prenim les coses bastant amb calma, tots els que formem la banda, no els han tret. Però dia 12 sí que estrenem un tema nou, que no puc dir gaire cosa, però bé, és un narcocorrido, això és tot el que puc dir. És un narcocorrido balear. I serà molt divertit. Però bé, sí, tenim vídeos pendents, tenim molta feina avançada, que supos que la tardor començarà a sortir, perquè com tots des de la banda tenim 10 milions de projectes a la vegada, no? Com sempre, pues anant com anant. Però bé, és una banda que està allà perquè en part també mos aprenem en calma, que és com s'haurien d'aprendre sempre les coses, no? Una abraçada a tothom!
Ràdios, formació.
Eclèctic, on conviuen totes les músiques.
Eclàctic, amb Ferran Pereira. De dilluns a dijous, a les 11 del vespre, a IB3 Ràdio.
Salut i bona música.
Somrient a Son Saura, me n'adono de la gran sort que tinc i que estic envoltat de gent maca. Que bonic, finalment, i sóc feliç.
A Ciutadella Antiga tornem ara per parlar amb una altra de les artistes que han participat de la proposta de street art d'enguany. És una Gràcia Ribalaiga, que també va participar fa no gaire a una altra intervenció de contenidors a Port Adriano i que és un any més, i crec que ja van quatre, o ara ella mos ho confirmarà, participa també d'aquest street art de Ciutadella Antiga, que és una intervenció en certa manera efímera, en la qual cada artista pot triar el lloc que vol intervenir i també la proposta que vol fer de manera bastant lliure. Gràcia, molt bon vespre, benvinguda.
Hola, bon vespre, què tal?
Molt bé. Conta'ns un poc, com va ser el teu primer contacte amb els street art de Ciutadella Antiga i realment quant d'anys fas i si cada any vas canviant també de proposta?
Sí. Bueno, fa 5 anys que van ser ells qui van contactar jo arreu de... Bueno, havien vist alguna cosa, alguna feina meva, i me van demanar si m'interessaria, i jo vaig estar, bueno, encantada, perquè no se m'havia passat ni pas cap, perquè jo sempre faig coses, pues, petitones, de tamanya 4, tamanya 3, i mai se m'havia passat pas cap que pogués fer una cosa grossa i posar-la al carrer. I m'ha fet molta il·lusió, llavors va ser una mica precipitat perquè hi havia poc temps i vam fer una intervenció, però després cada any pues, ja no sé si m'han convidat ells o m'he anat convidant jo tota sola, però seguit. O sigui, a part d'aquesta primera vegada, n'he fet 4 més.
Que bé.
Ens ha d'avui, bueno, d'ara, d'aquest any.
Gràcia, tu sols fer feina amb collage, com has dit, en paper, en formats més petits, però, clar, una intervenció en paper no hagués quedat bé, per això has hagut d'anar experimentant amb altres formats, en tècniques. Ara ja t'has convertit en tota una experta des vinil, me pens, no? O què és
bueno,
el que
bueno.
Fas servir?
A veure, no, lo del vinil ha sigut una cosa que s'ha fet per lo dels contenidors que deies abans de Bodes Port Adriano,
sí.
Vale? Perquè em vaig fer contenidors de metall i ondulats i tal, tothom me va aconsellar, tots els experts de tema m'han aconsellat que ho fes en vinil. Però no, lo de Ciutadella és en paper, el qual m'encanta, perquè és el meu mitjà. Lo de Ciutadella s'imprimeix en paper i s'encola amb cola d'encolar paper pintat a una casa normal i corrent. Uh-huh. Vull dir, no té massa secret. És molt divertit perquè encoles la paret, vinga, encoles el paper i després ho encoles tot damunt, te'n poses per tot, però se'n va amb aigua tot d'una, o sigui, és un... És divertit.
Tu has triat com a motiu dues dones així molt estiuenques, sí. No? Amb aquests elements vegetals en el cap, no? Que és una cosa que també sí. T'agrada molt. Quina resposta sí. Ha tingut? Algú t'ha fet un comentari? Ai, t'he vist? O t'ha reconegut?
Sí, bueno, avui en dia la gent que fas comentaris a través d'Instagram, la majoria, no? Llavors, bastanta de gent que se fan fotos de vora i t'etiqueten, i bueno, ja me fa molt feliç trobar gent que m'ha etiquetat, i llavors ja et posen els meus stories, i és el cuento nunca acabar, no? Se va multiplicant. I sí, i després, bueno, sempre troba gent que te diu que t'ha vist, o gent que va a Ciutadella i diu on t'estàs, perquè vull anar a veure, i jo els ho vaig dir, perquè mai me'n recordo els noms del carrer, que rodin gran, perquè està pel centre.
I que ho cerquin, no? Llavors això clar, no necessita cap tipus de manteniment, no? Un pic queda allà?
Bueno, no, perquè és una cosa efímera, o sigui, de fet, es posa a principi de juliol i normalment s'atreu a final de setembre, mitjan setembre, al final de setembre. El que passa és que hi va haver un any que va fer una ruixada molt forta en ple mes d'agost i va desaparèixer. I jo, unes amigues que m'han dit que ho anaven a veure, no ho trobam, i jo et vaig enviar una foto i me diuen, sí, però és que en aquest puesto no hi ha res. I m'han enviat una foto a elles i efectivament no hi havia res i jo no ho podia creure. I després vam Macià, que és Salva Mater, Macià Coll, vam decidir que és que s'havia anat amb aquella ruixada tan forta que havia fet un parell de dies i llavors ho vam imprimir de nou i ho van tornar a posar perquè era mitjan agost, no podia estar sense. I van tornar a posar.
I ara, però gràcies.
Normalment aguanta.
No, molt bé. De fet, crec que sempre se n'indulta algun d'aquests murals, no?, d'aquestes intervencions. O no sé.
Com
si
dius?
Sí.
Perdona? Dic,
me penso que en Macià una vegada mos va contar que de vegades se n'indulta alguna d'aquestes intervencions als murals.
Ah, sí, sí, ho sé. Algunes, sí, ell m'ho va comentar també, coses com molt concretes. Per exemple, els meus no crec que siguin dels més indultables, si és la paraula és correcta. Eh? Mm. Solen fer més coses, més detalls més petits, molt sutils. Mm-hmm. Bueno, per el que jo havia vist, així com ara, d'indultats, saps? Però, a més, el meu concretament, que està a peu de terra, o sigui, és molt vulnerable, no? Tant amb el mal temps, com amb la gent que el toqui o que es desferri un tros perquè fa vent i després se rompi, no? Vull dir que no. Però, bueno, tot això forma part de ser street art, no?
Sí, no? Gràcies. Sí. I el fet de tenir compromisos, no?, d'anar a fer intervencions, això t'obliga a acabar ses feines o a pensar en projectes concrets en lloc de deixar-te dur i que flueixi, que surti el que t'inspira el moment?
Bueno, jo, de fet, funciona més per deixar-me endur, eh? Vull dir, no estic fermada. A veure, quan hi ha una proposta d'una cosa concreta, però normalment són bastant... Aquí te pillo, aquí te mato, eh? O sigui, sí. Vaig molt en el meu aire, sí. Sí, sí.
I arran de ses intervencions, t'ha començat a funcionar el cap d'una altra manera, en formats més grossos? Has començat a desenvolupar altres idees arran d'aquests murals o aquestes intervencions?
Bueno, la veritat és que, sí, arreu de la primera intervenció de Ferreri, de Ciutadella, de la ciutat aquesta Ciutadella, pues, després també va ser casual, però bueno, vaig veure un anunci per Instagram de so d'Esport Adriano, m'ha fet gràcia poder intervenir en contenidor, encara que m'ha, bueno, si
va ser mal de cap.
Antigues, em dirien que feia atacada dels nervis, perquè no sabia, o sigui, antes de que quan me van seleccionar, perquè, clar, després me vaig veure dir, i ara com ho faré, i com, no sé què tenc que fer, bueno, no sé què tenc que fer, si el projecte ho havia presentat, però no sabia com realitzar-ho, de muntar aquell contenidor ondulat, i me semblava que quedaria molt deformat, bueno, va ser una nirriada, però ho vaig fer, amb ajuda, clar, per enganxar-ho, perquè és dificilíssim, un tot clau no ho pot fer, i va estar molt bé, i de fet m'hi he anat presentant i m'han anat triant, entre altres, cada any, i, bueno, i a partir d'aquí pues, he perdut un poc sa por. També vaig fer una intervenció a un restaurant, una paret d'un restaurant de Girona l'any passat, així en gros, i ara m'he atrevit, perquè m'ha fet un poc de por, però al final l'he perduda una mica, i supos que seguiré, pues, en fer intervencions al carrer. Vaig anar de viatge a Londres i me vaig endur uns quants retalls petitons, aquesta vegada, discrets, d'un pam, i et vaig anar enganxant a segons quins puestos, i espero que seguiré amb aquest projecte, però en principi petit.
Que valenta. Idò, és una Gràcia Ribalaiga, que trobeu també a les xarxes socials com a Gràcia Ribalaiga Paper, amb un guió baix, allà on mostra tota aquesta obra, fa intervencions també a llibres, fa calendaris, fa tot tipus de collage. Bé, una feina molt interessant que vos recomanem trescar, ben igual que la resta d'artistes que han participat també d'aquestes intervencions a Ciutadella Antiga. Com ha dit una Gràcia, una iniciativa de Macià Coll que sempre dona suport a artistes, tinguin més o manco experiència, i sempre ha donat molt bons fruits perquè els que no s'atrevien s'han animat i han continuat endavant amb nous reptes i projectes. Gràcia Ribalaiga, moltes gràcies, enhorabona per aquesta intervenció teva i que passis molt bon estiu.
Moltes gràcies a vosaltres i un agraïment molt sincer a en Macià també des d'aquí. Gràcies.
Molt ben fet. Moltes bona gràcies. Nit. Gràcies. Molt bona nit. Adéu.
Adéu. Bona nit. Adéu.
You're too familiar and I don't see you anymore. I would not leave you in times of trouble. We never could have come this far. I took the good times, I'll take the bad times, I take you just the way you are. Don't go trying some new fashion, don't change the color of your hair. Have my unspoken passion, although I might not seem to care. I don't want clever conversation, never want to work that hard. I just want someone that I can talk to. I want you just the way you are.
Sentim The Way You Are, un tema de Billy Joel que ens serveix també avui per comentar el capítol d'avui. Cada setmana, cada dilluns, en Joanfran Ballesteros, que és músic, compositor, director d'orquestra i de cor, i també autor de llibres, com el que ens serveix també per fer aquesta secció titulat Màrqueting Elemental per músics experts, en el qual en Joanfran ens dona 49 idees que nosaltres anem comentant cada setmana. Joan, molt bon vespre.
Bon vespre, Mònica, què tal?
Molt bé. Avui continuem parlant, bé, tancant aquesta temporada amb tu, cosa que ens ha fet molt contents comptant-ho cada dilluns, aprenent d'aquestes idees, de la teva experiència, perquè tu mateix parles de tot el que has fet tu mateix per aconseguir obrir-te camí. Avui parlam de la història de cadascú, de com som nosaltres, i tu el que recomanes és que escrivi, que deixem constància d'això, no?
Sí, efectivament. Bueno, primer de tot, un plaer enorme poder compartir amb tu, amb tots els oients, aquestes experiències. I efectivament, es tracta de que tenim que deixar d'alguna manera un llegat, no? Moltes vegades pensem que la nostra impronta van a ser les xarxes socials, el que anem a deixar posat, què cercaran de nosaltres en un futur. Però crec que és important també fer una reflexió, deixar per escrit, no?, els nostres desitjos, no tant tot el que fem de bo, d'èxits, d'assoliments, sinó tot el que passa pel nostre cap, els intentos de fer coses, els fracassos, tot això conformarà el que en realitat som i el que de nosaltres quedarà en el futur i també en el nostre propi record.
Aquest consell que ens dones d'escriure, d'escriure la nostra història perquè no l'escriguin els altres o no la dedueixin de les nostres xarxes socials, en quin sentit ho han de fer per nosaltres, ho han de fer pels altres? Per què ho dius en això, Joan?
Doncs en realitat seria per un mateix, no? Per no perdre de vista el que som, que moltes vegades quedem diluïts, no? En el que els demés esperen de nosaltres, també el nostre entorn més directe, perquè al final el que mostrem a les xarxes socials, que pot ser la finestra que tots utilitzem i que és molt útil, per suposat, no deixa de ser on mostrem les nostres virtuts, però estem fets de virtuts, de fracassos, i tot això conforma els que som. I crec que cal recordar-nos a nosaltres mateixos que el nostre procés vital, els nostres assoliments també com a artistes, han passat pel fracàs, han passat per dificultats, i crec que és molt important que de quan en quan nosaltres mateixos i la gent que ens estima, que ens coneix més a prop i més enllà de la part més virtual o més expositiva, pugui saber el que som en un context ample.
Idò, hem de tenir clara també aquesta imatge que tenim de nosaltres mateixos, que projectam, i en definitiva concentrar-nos en allò que desitjam, allò que volem aconseguir a nivell personal i professional, i no deixar mai aquest camí. De fet, Joan, hem anat cada setmana comentant cada una d'aquestes petites lliçons que tu mos dones en aquest llibre, però efectivament mos queden encara 13 que esperam recuperar quan comenci la nova temporada, que per nosaltres serà dilluns, dia 4 de setembre. De fet, tu ja comences a acumular feina perquè tens previst continuar escrivint un llibre aquest mes d'agost.
Sí, bueno, estic en ello, estic treballant en un llibre que es diu Organitza-T, que és justament per la gestió del temps, no?, que vivim massa frenèticament i ens va molt bé. També estic escrivint alguns articles en diaris, en premsa, però si estic enfocat en aquest nou llibre, que serà no només per als músics, sinó qualsevol persona que avui en dia, professionals que necessitem organitzar-nos, que tinguem claus i tips per millorar la nostra gestió.
Que bé, Joan. Idò, mos tornem a trobar al setembre. Que passis molt bon estiu. Moltes gràcies per tot.
Gràcies, bon estiu, Mònica, una abraçada ben gran.
A tots vosaltres també, que passeu molt bon estiu, tornem al setembre. Adéu.